It's been a de fons, doncs, aquest long, long, long del disc blanc dels Beatles, d'una cançó escrita i cantada per George Harrison, una cançó eminentment mística. El nostre següent convidat ens atendrà des de Delhi, al nord de l'Índia. Però abans de creuar tota Europa i part d'Àsia per parlar-hi, creuarem part de les nostres illes, fins a arribar a Santa Margalida, un petit poble al nord de Mallorca, d'on ara fa uns 100 anys va marxar un jove que esdevindria savi, treballant molt a Cambridge. De Santa Margalida a Cambridge. Es deia Joan Mascaró i aquí al de Farafar ja us vàrem explicar la seva història. Es va posar a estudiar una llengua immensa, antiga, el sànscrit, la llengua clàssica del món hindú, i entre d'altres textos esdevindria popular amb la seva traducció d'un text capital, central, en l'univers d'aquest país continent que és l'Índia, la Bhagavad Gita, o la cançó del Senyor. Va ser la seva traducció la que un dia va arribar a les mans de George Harrison i li va fer esclatar el cap. Va ser la seva traducció d'aquest text la que d'alguna manera faria que els Beatles s'interessessin i viatgessin a l'Índia espiritual i creessin música amb sonoritats estranyes per l'oïda d'Occident. Dècades després, un jove de prop de Barcelona va viatjar fins a l'Índia, als ja llunyans 80, i ella es va quedar a la Universitat Hindú de Benarés per convertir-se en un especialista en aquesta llengua, el sànscrit, aquella mateixa que va anar a en Joan Mascaró, per convertir-se en mestre i figura venerada per altres indis i per esdevenir en el millor especialista que tenim en el món hispànic d'aquest país que encara ens és estrany, l'Índia. Seguiria l'estela d'aquell Joan Mascaró pioner i es posaria, malgrat la seva prudència i humilitat, a la seva alçada. Actualment és el director de l'Institut Cervantes a Delhi, on ha aconseguit que Espanya tingui el major nombre d'estudiants de castellà al món. Entretant, durant aquestes darreres dècades, ha publicat nombroses traduccions de textos claus en sànscrit i estudis rigorosos que ens permeten apropar-nos a l'Índia en les nostres llengües. La seva obra capital, a la que va dedicar anys i anys, són els seus monumentals diccionaris sànscrit català i sànscrit castellà, obres que han esdevingut de referència a tot el món per la seva profunditat i doble traducció literal i filosòfica. Ara, amb l'editorial Kairos, ens porta la traducció d'aquell text, la Bhagavad Gita, el text més popular de l'hinduisme, una mena de Nou Testament, aquell mateix que va portar els Beatles a Orient. Fa 20 anys, jo vaig esperar el nostre següent convidat, n'Òscar Pujol, a les portes d'un auditori on havia fet una conferència al barri de les Corts de Barcelona. El vaig empaitar mentre ell caminava ràpid i li vaig dir: «Hola, jo també he viscut a l'Índia». I en aquell precís moment va començar una relació d'amistat que encara dura a dia d'avui. Sense més dilació, saludem ja al professor Òscar Pujol. Molt bon dia.
Bueno, bona tarda des de Delhi, ja.
Bona tarda, sí. Gràcies. No sé si has dinat ja, Òscar.
Sí, sí, ja hem dinat.
Molt bé. Escolta, serà estrany per l'audiència, però et tutejaré, perquè més estrany seria per a mi parlar-te de vos. Escolta, què has dinat? Què has dinat avui a Delhi? Quin temps fa?
Bueno, a Delhi tenim el mes, l'agost més sec de la història, després d'un monsó que va començar amb moltes ganes i s'ha parat de cop. Com dic, el mes d'agost està sent el més sec a tota la Índia, no? Curiosament. I, bueno, fa un temps calorós, potser com a Espanya també, no? I si vols saber què he dinat chapatis, karela i una mica de dal.
Molt
bé. És un menjar ben indi.
Ben indi.
Karela és una verdura amarga. En espanyol es diu amargosa. És una verdura molt, molt sana, una mica amarga.
Doncs ha menjat, a part d'aquesta verdura, doncs ha menjat llenties i aquest pa doncs, sense llevadura, tot molt, molt sa, si ens agrada, Òscar. Escolta una cosa. Expliques la teva relació amb aquest text, la Bhagavad Gita, que d'alguna manera a tu també et va canviar la vida, no? T'hi vas a topar per primer cop en un viatge a l'Índia.
Absolutament. A mi aquest és un text que, curiosament, perquè em va canviar la meva vida. i he tingut també una relació molt personal que no m'havia plantejat mai traduir, la veritat. Hi ha moltes traduccions i vaig pensar que... Però va ser durant la pandèmia, aquestes coses que ens feia la pandèmia, que com una bobeta interior em va dir tradueix-lo perquè també crec que pot ser útil per la gent. I la relació remunta al meu primer viatge a l'Índia, que vaig fer ara fa ben bé més de 40 anys, i allà va caure a les meves mans per casualitat. El primer cop que el vaig trobar va ser en un hotel, no? El vaig llegir i no vaig entendre res i el vaig tornar a deixar, no em va arribar. Després vaig veure cites d'aquest llibre en un diari mentre anava en tren per la Índia i em va sorprendre que fos el mateix text que jo havia rebutjat en una primera una lectura així superficial. I aleshores el vaig tornar a cercar i aquí sí que va un dia, el vaig començar a llegir amb molt d'interès i un dia realment el text em va parlar directament. No? Va haver-hi un vers que em va dir clarament que en aquells moments jo estava perdent el temps i que tenia que tornar a la universitat a estudiar, que el meu camí eren les lletres, era la via de les lletres, no? La via dels llibres i no la via de l'acció, en termes de la guita seria la via del coneixement i no tant la via aquesta aventurera de l'acció. I vaig fer cas del que em deia el llibre i vaig començar a estudiar sànscrit també i la meva vida va canviar a partir d'aquí, no? I des d'aleshores ha sigut per mi un llibre que sempre porto a sobre. És un company. És un llibre que tinc memoritzat un parell de capítols. Uh-huh. I la veritat que és una guia interessant. No? Jo penso, és un llibre extraordinàriament popular. És el llibre més popular de la Índia. Uh-huh. Ara torna a estar de moda per la pel·lícula Oppenheimer. Uh-huh. No?
És veritat, comencem una cita de la Gita. Sí, sí.
Sí, no, perquè ens en donem compte de quin llibre estem parlant, no? Que és un llibre que... I la influència ha sigut enorme a la Índia, evidentment. Era el llibre de capçalera de Gandhi. Paradoxalment, també era el llibre de capçalera de l'assassí de Gandhi, no? Cosa que és ben curiosa, no? Perquè Gandhi feia servir aquest llibre per defendre la no violència i el seu assassí per defendre la violència. O sigui que això passa una mica en les escritures, no? Que cadascú les interpreta una mica a la seva manera. Però també, i això és realment sorprenent, aquest llibre va tenir una gran influència a Francisco Madero. Si dic aquest nom, molta gent no sabrà qui és. Però Madero realment va ser l'artífex de la Revolució Mexicana. Quan nosaltres pensem en la Revolució Mexicana ens ve el nom de Pancho Villa i Zapata. Però no, aquests van venir després. El que realment va cridar a les armes de la Revolució Mexicana va ser el primer president de Mèxic i després va ser màrtir de la pàtria perquè el van matar els contrarrevolucionaris quan estava al poder, quan ja portava un any de president. Aquest senyor va fer la Revolució Mexicana precisament inspirat en la Gita. I el seu biògraf, Manuel de Guerra de Luna, diu que si no hagués sigut per la Gita, ell no hagués mai fet la crida a la revolució, no? Cosa que és molt sorprenent, perquè ja no es tracta d'un text oriental que té influència en el pensament occidental, cosa que ha passat sovint, sinó es tracta d'un text oriental que determina un esdeveniment històric d'Occident, no? Un esdeveniment històric tan important com la Revolució Mexicana. En fi, és un llibre, com dic, extraordinàriament popular a la Índia, li podríem dir que és la Bíblia de l'hinduisme o l'Evangeli de l'hinduisme, és un llibre que sempre comptarà amb noves versions, amb noves traduccions. M'ha agradat molt esmentar la figura de Mascaró. Mascaró ha sigut una font d'inspiració per tots nosaltres. I com dic, és un llibre que té una demanda constant i que és tan... En aquest llibre trobes tant filosofia com autoajuda. En fi, és realment molt, molt interessant i penso que encara pot aportar molt a la vida, a la nostra vida contemporània.
Òscar, per la gent doncs, que per primer cop s'hi ha parlat d'aquest text, d'aquest llibre, que és tan important per a pràcticament 1.000 milions de persones que professen una religió com l'hinduisme, de què tracta aquest llibre? Què ens explica?
Bueno, aquest llibre comença amb un dilema, no? Comença amb un dilema un dilema... aquest llibre forma part de l'èpica índia, que molts, el Mahabharata, és la gran epopeia de la Índia, igual que nosaltres a Occident tenim la Ilíada i el Ramayana, no? La Ilíada i l'Odissea, no? Pues les grans epopeies índies són el Mahabharata i el Ramayana. El Mahabharata és l'origen, una mica del que podríem dir la fundació de la Índia, en certa manera, no? El Bharata, no? Com es diu la Índia en hindi, no? I narra la història d'una guerra civil. I són dos famílies, no? Els Pandava, que serien els bons, els Kaurava, que en aquest cas serien els dolents, però d'una forma fàcil, no? I els Kauravas, els dolents, doncs, han usurpat la meitat del regne dels seus cosins, els Pandavas. I no els hi volen tornar, de cap manera, i els hi han pres d'una manera il·legal i no volen tornar-los-hi, quan arriba el moment de tornar-los-hi no els volen. I aleshores, clar, intenten arribar a les paus, els Pandavas, els bons, diuen que es conformen que els hi donguin un simple poble perquè puguin viure amb les seves famílies, però aquests malvats cosins els diuen que no i que no els donaran ni una polzada de terreny, no els donaran ni un metre de terreny. No? Llavors la guerra és inevitable i quan arriba el moment de la guerra els dos exèrcits estan un davant de l'altre i aleshores l'heroi dels bons, que es diu Arjuna, que per cert, el Francisco Madero, que ja ha esmentat, es deia a si mateix a l'Arjuna de Mèxic. És com l'anomenaven, perquè entenguem la influència del llibre, no? Ell mateix s'anomenava l'Arjuna de Mèxic. En fi, a l'Arjuna aleshores li demana al seu carrosser que posi la carrossa enmig de les dos exèrcits, perquè vol veure amb qui ha de lluitar. Krishna, que és la divinitat, el mestre d'Arjuna, fa el que li diu, i en el moment en què posa la carrossa al mig, clar, se'n dona compte de que davant hi han els seus cosins, els seus mestres, sogres, parents, amics. I clar, l'home queda fulminat, no? Diu, com jo puc lluitar contra els meus propis parents, no? Contra totes aquestes famílies, contra tota aquesta... No? Com és que estem tan bojos, no? D'entrar en aquesta... I aleshores diu, no lluitaré, no vull lluitar perquè no vull... Tot i que la guerra és justa, perquè realment a ells els estan prenent, no? Estan prenent a ells, al seu poble, estan prenent el regne, no? Literalment. Però ell diu que abans que lluitar, abans que tastar els plaers tacats de sang, això és quasi literal, com ho diu el text, no? Abans que tastar aquests plaers tacats de sang, prefereix no lluitar i retirar-se, i fer-se monjo, fer-se un iogui, i deixar i retirar-se del món. I aleshores el Krishna li diu que tot i que des d'un punt de vista podríem pensar que és molt lloable, no? Ell no vol lluitar, però el Krishna li diu que no està bé això. No? Que en realitat ell és un guerrer, com guerrer té que fer la guerra justa, que aquesta és una guerra que ell no ha buscat, però que és el seu deure com a guerrer, que fins ara ell no havia tingut cap problema en matar els seus enemics, entens? I en lluitar contra els enemics, però que ara, per una emotivitat mal entesa, entens, doncs li ha agafat aquest problema. No? I que no es tracta d'un cas de pacifisme, no es tracta d'un cas d'una persona, perquè ell no ha estat mai pacifista, sinó que és una interferència personal en el que realment és una falsa sentimentalisme, quan el que s'ha de fer és realment eliminar els tirans i els dictadors. Bueno, i tota la Gita doncs, són 18 capítols on Krishna convenç a l'Arjuna perquè lluiti, d'acord? I al final, doncs, ho entén. Per tant, és un diàleg, cosa que fa el llibre molt més atractiu, no? És un diàleg que fa el llibre molt més atractiu i com dic, bueno, hi ha una sèrie d'arguments al llarg del llibre, no? Uh-huh. Aquest és una mica el context del llibre. Uh-huh. L'Arjuna aquí utilitza una mica el... I el que és interessant, i m'agradaria que destacar una cosa, no? Que la Gita t'ofereix... Ara no ens posarem, no? S'ha criticat la Gita precisament per aquest missatge. O perquè l'Arjuna no volia lluitar, ell era un pacifista i al final l'han fet lluitar, tot i que, com s'entén, era un fals pacifista, no era un pacifista, perquè ell era un guerrer i era el que feia. En fi, però lo interessant de la Gita és que la Gita parteix d'aquella situació típica en què ens trobem tots els humans, totes les persones, en un moment de la nostra vida en què estem en un carreró sense sortida. I el carreró sense sortida ho diu, l'Arjuna ho diu, dic, si lluito i guanyo, entens, gaudiré de plaers tacats de sang. Si no lluito, evidentment, vull dir, és millor no lluitar, però que aleshores cometeix una injustícia, deixa que els opressors tinguin el poder i a sobre ell no està complint amb el seu dret. O sigui, faci el que faci, perd. O sigui, està l'actitud mental que ens trobem quan estem en un carreró sense sortida és que les dues opcions són perdedores. I Krishna el que fa a la Gita és canviar-li. I de tal manera que les dues opcions que tingui davant siguin guanyadores. És un win-win, però no és un win-win d'aquests de negocis en què les dues parts guanyen, d'acord? És un win-win intern, en què tu guanyes amb tu mateix. Tens dues apostes, no? Llavors, d'entrada ja li diu molt simplement, diga, mira, tu has de lluitar, perquè no lluitar realment, vull dir, tothom dirà que ets un covard, la gent no ho entendrà, tu no compliràs el teu deure, no aconseguiràs res, la injustícia prevaldrà durant moltes dinasties sobre la terra, etcètera, etcètera. D'acord? Tu has de lluitar, si guanyes, gaudiràs de la terra, si mores, gaudiràs del paradís dels guerrers, entens? Ja comença així. I després, a través de la immortalitat de l'alma, a través del karma yoga, a través d'un canvi de discurs on la veritable felicitat, el veritable bé transcendeix, no?, els límits d'aquest món, doncs una mica ell el va convencent. I tot el, com dic, tot el llibre són aquests 18 capítols de... És una lliçó de vida, no és un llibre de filosofia, no és un llibre de metafísica, no és un llibre de ontologia, no és un... però no és un llibre d'ètica, tampoc. I això és molt important entendre. No és un llibre d'ètica, és un llibre de ioga. I la Gita parla de molts iogues diferents, especialment del ioga de l'acció. Com? Actuant en aquest món i sense deixar de fer la vida que fem, professional, familiar, ens podem alliberar dels lligams del món.
Aquí volia arribar... Disculpa, Òscar, aquí volia arribar. O sigui, quines parlaves de la vigència d'aquest text en el món actual. Quines ensenyances en podem extreure de la seva lectura, i més en el món actual on l'espiritual ha esdevingut caricaturesc? Té a veure amb aquesta noció que esmentaves, innovadora en el seu moment, del karma yoga, d'aquest yoga de l'acció?
Totalment, totalment. Perquè el karma yoga representa una nova síntesi espiritual, no? El moment en què la Gita posa sobre la taula el karma yoga, hi havia un gran debat a l'Índia, no? O feies una vida mundana, no?, com pare de família, mare de família, a la ciutat, dedicant-te, o si volies la il·luminació i el nirvana, tenies que retirar, com els budistes, com els yoguis, a la muntanya, al món. I la Gita diu que no, que això no és així. Que encara que et retiris a la muntanya, si allà continues tenint els mateixos pensaments, doncs ets un hipòcrita i és com si estiguessis al mig del món. I que la manera encertada de renunciar és una renúncia interior. És a dir, és una renúncia als fruits de l'acció, als resultats de l'acció i no a l'acció. Això ho deixo aquí. És un tema que cal meditar molt, no? És a dir, i un dels missatges per mi fabulosos de la Gita, i ho diu literalment, diu, els que només busquen resultats són uns desgraciats. A mi això em sembla genial. I és el moment adequat de dir-ho, amb una cultura que sembla que és, i ho direm en anglès perquè tota aquesta filosofia ve de l'anglès, result-oriented, no? Nosaltres som persones que estem abocades als resultats.
El rendiment. Com... Últimament fan servir la paraula rendiment, sí.
El rendiment, sí. I és curiós, no? Som realment una projecció. Aleshores, és molt interessant quan et diu que aquell que només cerca els resultats és un desgraciat. I no ho diu per un motiu moral. No ho diu, ho diu per un motiu real. Perquè el que bàsicament està dient la Gita és que tu només controles la teva acció. Tu, Bernat, controles el teu programa de ràdio, que surt a Formentera.
D'aquella manera.
Surt a Eivissa. Si agrada, ja ho sé, això també és veritat. Això se'ns passa a tots. Intentem, no? Intentem. Però el que no controles és si agradarà o no agradarà, el resultat que tindrà la nostra feina. D'acord? Escrivim un llibre, fem un diccionari o parlem, o treballem... Entens? I el Cervantes, no sabem mai si realment... És evident que tenim que aconseguir... Jo no dic que no tinguem que aconseguir resultats, eh? La Guita no diu això. La Guita diu, concentra't plenament a l'acció, volent aconseguir resultats, però interiorment treballa d'una manera i diu indicacions de com fer-ho, també, a través d'un ioga, el ioga de l'intel·lecte, el Buddhi Yoga, diu unes maneres de com pots aconseguir deslligar-te dels fruits d'aquesta expectativa. Bueno, a veure, tot això ara ho estem dient en un llenguatge complicat, però la modernitat té un nom per això que seria l'espíritu deportivo, no? I perdoneu que sigui tan planer, però ho diem, no? El que importa no és ganar, no? Diuen en l'esport, sinó el que importa realment és participar, jugar, etcètera, sí. Etcètera, no? Per tant, es reivindica una mica l'esperit lúdic de l'acció, perquè l'única acció que fem sense esperar resultats és el joc, si mirem bé, no? La fem d'una forma gratuïta, no? Si aconseguim fer la nostra feina, no la nostra feina, tota l'activitat quotidiana, amb aquest esperit lúdic, amb aquest esperit d'entrega i de concentració a l'acció, amb el plaer realment de posar els teus cinc sentits, més el sisè, que és la ment, en el que estàs fent, i en deleitar-te, aleshores canvia molt la nostra perspectiva, la manera com fem les coses. No? I una mica el que ve a dir la Guita, evidentment simplificant molt, és això, no? És importància. I diu, el ioga és l'equanimitat, això és molt important. També diu un cop més que la Bhagavad Gita podem trobar ressorts molt forts de la Bhagavad Gita. Aquí davant meu tinc un llibre també que ho explica, a la nostra prop i el pensament occidental en la filosofia dels estoics. Seneca, Marc Aurelius i Marc Aureli i molts altres, no? L'estoicisme, que és contemporani pràcticament de la Guita, no? Si ho mirem. Aquestes són filosofies, aleshores, l'equanimitat, no empipar-te quan et critiquen, no alegrar-te massa quan t'alaben, tampoc, vull dir, esclatar d'alegria quan tot va bé ni deprimir-te quan les coses van malament. Això és l'equanimitat, és importantíssima, és una forma del karma yoga. I després la felicitat amb l'acció, que és algo molt maco. Felicitat amb l'acció, i utilitzo aquí, ara estic pensant en castellà, felicitat, no? És la definició de la Real Acadèmia, no? Que significa felicitat, ausència de obstáculos y tropiezos, ¿no? Es una parada, es una excepció molt maca de felicitat quan viajó con... És a dir, que fas algo felizmente i no tens problemes. O sigui, que realment la teva acció flueix. I això és molt maco, no? I ho diu en sànscrit, no? Yoga karmasu kaushalam. I kaushalam, que uns tradueixen per eficiència en l'acció, jo he traduït, seguint els comentaris més antics de la Guita, per felicitat en l'acció, precisament per aquesta manera feliç, sense tensió, entens? I al mateix temps amb eficiència, que això és no? Jo he observat molt en el tema de gestió i en moltes altres coses, no? Que a vegades la gent que millor gestiona, que millor opera, són els que veus menys estressats, no? Perquè saben controlar els d'això. Bàsicament, com et dic, la filosofia de l'acció, que té un paral·lelisme seglar, que no és necessàriament religiós. I això també és un dels atractius, no? És un llibre de ioga, i ioga aquí vol dir tècnica. Vol dir un camí determinat per aconseguir un benestar interior.
Doncs ja sabeu, amb l'editorial Kairos, no deixeu escapar aquesta oportunitat, aquesta traducció tan profunda, amb introducció i glosa de l'Òscar Pujol, sanscritòleg, especialista en sànscrit, resident pràcticament durant 40 anys ja a l'Índia i que és actualment el director de l'Institut Cervantes d'aquest país. Òscar, ja que et tenim aquí, abans d'acabar, la setmana passada llegíem, ens quedàvem astorats d'aquesta arribada de l'Índia al pol sud de la Lluna, els primers que ho aconsegueixen al món i després doncs, que altres països fracassessin. Això d'alguna manera contrasta, i és un lloc comú, és un tòpic, amb la gent que segueix viatjant a l'Índia l'Índia i que es troba un país que realment l'impacta doncs, sobremanera pel que hi veu doncs, al carrer, per certa misèria, per cert caos, per cert desordre, però paral·lelament l'Índia doncs, arriba tecnològicament a on no han arribat d'altres, un país que a més va sortir relativament fa poc d'una pandèmia que va matar com no va matar enlloc més al món. Quin és el moment actual de l'Índia? Com l'hem de mirar en aquest gran país que, segons m'ho expliquen, està cridat a fer moltes coses en el futur?
Bueno, si em permets, ràpidament, primer el comentari a la Lluna i després el comentari a la situació a l'Índia. Una cosa increïble del programa espacial indi, que és molt antic, no és nou, i que van començar, com ells diuen, portaven les peces dels coets a bicicleta, a Bangalore. Després es traslaven perquè lo increïble d'aquest programa, lo que a mi més m'admira, és que posar aquesta nau espacial al pol sud de la Lluna ha costat 75 milions de dòlars. Perquè la gent es faci una idea dels diners que són. Una superproducció de Hollywood pot costar fàcilment 200 milions, 300 milions de dòlars. És a dir, que amb molt menys del que costa una gran superproducció de Hollywood, aquesta gent han pujat el coet allà, no? I aquí està una mica de com funciona, de lo casolà que és i com està basat realment en una tecnologia molt indígena de la Índia i que utilitza materials molt, molt, vamos, quasi molt, sí, molt econòmic, no? Estan fent un programa. Home, la Índia ara és la cinquena economia del món. Això és algo que nosaltres potser no ho entenem. Jo sempre dic, quan vaig vindre a la Índia a obrir el Cervantes, l'any 2007, el producte interior brut, absolut, d'Espanya era superior al de la Índia, tot i que la Índia té 30 vegades més població que Espanya. Ara, el producte interior brut de la Índia és quasi 3 vegades superior al d'Espanya. Han passat només uns 15 anys, crec, no? I això ens diu una mica del canvi. És la quinta economia dintre, es preveu que dintre d'uns 3 o 4 anys estigui per davant d'Alemanya i de Japó. Què passa a la Índia? Evidentment, hi ha grans desigualtats. A la Índia continua havent una població enorme de gent pobra, però, i això no s'explica menys en els mitjans, hem de pensar que crec que és des del 2011 o 2012, no recordo ara, tindré que 400 milions de persones han sortit de la pobresa absoluta a la Índia. Això també ho tenim que tenir en compte. O sigui, ara, quan arribes a la Índia, no és com abans. La gent que no coneix la Índia es sorprendrà. Els que coneixem la Índia sabem que inclús la forma dels cossos ha canviat i que la Índia no és com era fa anys. Hi ha molta més riquesa, tot i que encara hi ha molta pobresa. I és cert, la Índia, un índio m'ho deia l'altre dia, no? I em deia, és cert que continua havent-hi molt de caos, continua havent-hi... Però l'Índia és un país que, en certa manera, i m'ho deia un índia, no? M'ho deia, és molt lliure, no sé com dir-ho. Ara em costaria d'expressar-ho, no? Però és un país on gent molt diferent té cabuda, no? I moltes alternatives tenen cabuda, on les coses... bueno, el govern fa uns anys, no fa molts anys, el govern actual va fer una llei molt draconiana, una llei que no va agradar als pagesos. Els pagesos van estar queixant-se durant quasi 2 anys, en plena pandèmia, i el govern actual es va tenir que menjar la llei. Aquesta és la Índia, no? Aleshores, sí, la Índia és una potència econòmica avui en dia. La Índia, molt més que la nostra Espanya, la veritat, aquesta és la realitat, és una potència econòmica, però, evidentment, amb una població de 1.400 milions, doncs, té encara molt de camí que fer per realment aconseguir que aquesta riquesa, no?, i que arribi a tot el món i que la Índia tingui un nivell de desenvolupament com altre, encara costarà, no?, evidentment, no? I encara està molt per sota, jo crec, del producte interior brut de la Xina, no? Que també té pobresa, malgrat que té un producte interior brut, ara no recordo, és 4 o 5 vegades superior al de la Índia, amb una població similar, però evidentment, no? La renta per càpita, quan mirem, canvia molt la història.
Doncs amb aquesta reflexió mos quedam. De veritat, no perdeu el temps, com li va passar a l'Òscar quan va llegir aquell vers de la Guita, doncs ja farà 40 anys. Aneu a buscar, encarregueu aquesta traducció de la Bhagavad Gita, perquè us pot canviar la vida, feta per l'Òscar Pujol. Molt bon dia, que passis una bona tarda, doncs, Adel i Òscar.
Moltes gràcies, un plaer parlar per Ràdio Illa.
Una abraçada.